Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Onze i 23 minuts del matí, tercera hora d'aquest matí. Nosaltres avui dilluns, 25 de gener del 2010, ens torna a visitar la pluja i amb molts temes sobre la taula per encetar aquest 2010. Un 2010 que encara no té pressupost, encara que avui hi hagi ple municipal. Jordi Baiget, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Pressupost per quan, més o menys?
Jo crec que per març.
Per març?
Sí, però sí que té pressupost, eh, l'Ajuntament.
Té un pressupost prorrogat.
Clar, doncs mira, té el mateix pressupost que tenia l'any passat, que no està malament.
Que no està malament.
No, no està malament. Sí que és cert que els pressupostos són eines fonamentals per poder tirar endavant les polítiques o les accions que s'han de fer, però les situacions són complexes, molt difícils en aquest moment. No pas per la situació econòmica que tots coneixem, sinó que també a les mesures que les administracions hem de posar sobre la taula, perquè ens ho demana la Generalitat i doncs són mesures que hem preferit nosaltres tindre una sèrie de consultes amb una sèrie d'assessors per fer-ho ben fet. O sigui, crec que fer un pressupost per fer-lo i sortir del pas no, ara no té sentit. Nosaltres hem de vetllar per fer les coses ben fetes. I donava la casualitat que el tancament de l'any, que farem de l'any 2009, serà per allà el mes de març, perquè lògicament també ens toca fer-ho. Doncs la recomanació per part d'una sèrie de gent és feu tot junts, feu pressupost, tancament i pla de sanejament a la vegada, i això té més coherència, que no anar modificant les coses a mesura. I vam creure que era una bona oportunitat per fer-ho.
És fàcil deduir, suposo, que aquest serà un pressupost tan restrictiu com el de l'any passat?
Sí, encara una mica més.
Encara una mica més.
Sí. A veure, jo sempre he explicat que en aquest moment el que ha de fer l'Ajuntament és gestionar millor i aconseguir ser més productius o ser més eficients retallant les coses però continuant donant els mateixos serveis, que és el que no només hem de fer els ajuntaments, el que està fent en aquest moment totes les famílies i les empreses, no? Però les coses no es poden fer de cop. És veritat que molta gent pensa, no, això s'ha de fer en seguida, no, això és un, per entendre, això és un tren que frenar-lo necessita uns quilòmetres. No es pot frenar de cop perquè podia ser una batacada massa grossa.
Qui us escolti potser pensarà, sí. Bé, aquest és un argument que escoltàvem el gener de l'any passat i el gener de l'any anterior, fins a quin punt la inèrcia d'aquest tren es pot frenar i fins a quin punt l'alcalde o l'equip de govern es pot sentir responsable de l'inèrcia d'un tren que ara és la que és.
Home, nosaltres hem de sentir-nos responsables perquè de tot el que fem i de tot el que hem fet, no? I lògicament els pressupostos són responsabilitat del govern o d'aquells que l'aproven, eh? També a vegades s'aproven amb ajuda d'algun, però la gestió, més que el pressupost, és la gestió. El pressupost és una eina, ja ho diu, és un pressuposa que es podran aconseguir uns ingressos i que es tindran que gastar uns diners, no? Però una ciutat, un poble és complexa, és una de les coses més complexes crec que hi ha de gestió, i a més també és cert que les administracions públiques ens costa bastant arribar a ser molt eficients per les pròpies dinàmiques d'una administració pública o d'una ciutat, doncs costa, però nosaltres hem de fer un esforç important i crec que l'estem fent i ens sentim responsables i a més volem doncs aconseguir una estabilitat i una sostenibilitat econòmica que va més enllà de tenir un pressupost. Jo crec que el que volem és que la gent entengui què és l'economia d'un ajuntament, volem explicar-ho bé i que estem fent un treball ara més metodològic per fer la pedagogia després, i de què significa el que ens costa Sitges, que al final és què ens costa el nostre poble amb els nivells de qualitat o de competitivitat o fins i tot amb aquelles coses que nosaltres creiem que són essencials per a la nostra convivència, no? I això té un preu, i aquest preu és, crec que el cost de Sitges passa sobretot per parlar de que hem de gestionar millor nosaltres, però també hem d'anar trobant majors ingressos per aconseguir estabilitzar aquesta situació.
El Pla Zapatero és un pedaç?
Bueno, el Pla Zapatero ajuda a dues coses, però no és la solució. no és la solució, crec que ha sigut una gran idea per aconseguir que els ajuntaments, la majoria, tinguem doncs, possibilitat d'invertir més enllà de la inversió normal, i jo crec que el Pla Zapatero també logra que es generi llocs de treball, els que toquin, però generen llocs de treball, o que hi hagin empreses que estan a punt de tindre fallida, i això els ajuda a aguantar una mica més. Però no és la solució. La solució és pensar en un nou finançament dels municipis. I, a més, en aquest nou finançament dels municipis incloure també el municipi turístic com un element que ajuda a que el cost d'una ciutat pues, a tinguem que suportar tots. Un exemple molt clar. Nosaltres gastem 1 milió d'euros en netejar i cuidar les platges. 1 milió d'euros són 160 milions de pessetes. No? Clar, lògicament, per què ho fem? No només perquè nosaltres tinguem unes platges per nosaltres pues, ben acondicionades, sinó perquè són un reclam turístic, són el gran reclam turístic i són els que genera llocs de treball, les guinguetes, els hotels, els restaurants, o sigui, és un volum important. I fins i tot, per entendre-ho, la gent de Sant Pere de Ribes pues, ve a les nostres platges, perquè són també platges públiques de tothom. No? Però clar, ningú d'aquesta gent, ningú ajuda a que aquestes platges estiguin netes, no? Ens ho carreguem tot nosaltres. Això no vol dir que no ho tinguem que fer, al contrari, volem continuar i hem de continuar vetllant per això. Però jo crec que aquesta variable, això l'Estat ho ha de tindre en compte, no? Perquè, a més, si la indústria que ens queda en aquest moment és el turisme, sembla ser que en queda poca més, ens han d'ajudar en aquests destí turístics, amb el nom que tenim nosaltres, a poder que això no sigui un suportable només pels veïns del nostre poble.
No estan les coses perquè ningú ajudi ningú?
Jo crec que estan les coses perquè tothom ens ajudem uns als altres, que estan així les coses, eh? Sí. Jo crec que sols no se'n sortirem, sols, cadascú a la seva, jo crec que és una ajuda i sobretot de comprensió, és un moment que ens hem de comprendre uns als altres de quins són els nostres problemes. Ara, a part d'això, esperem, i així sembla que aquest any la llei d'hisendes locals, de finançament local, pot ser que sigui una realitat.
Veniu de Fitur.
Sí.
I quina sensació...
Bueno, la sensació de Fitur és semblant a la de l'any passat, o sigui, hi ha hagut una retallada sobretot en aquelles grans marques que feien una despesa exagerada, crec jo. Hi ha hagut una retallada d'exposició i de promoció, però hi havia alegria. Jo he vist que hi havia un ambient de ganes de continuar treballant perquè el turisme doncs, fos un element important. A més, així ho creien tots.
Li preguntàvem al director de l'Agència de Turisme de Sitges i segurament molts desitjaran doncs, una certa explicació perquè els va venir alguns molt de sorpresa. Si Sitges li feia falta organitzar una Gai Parade o li feia falta un esdeveniment d'aquest tipus, ell ens deia que no, però que va venir del sector privat i que d'alguna manera incentivarà posant l'economia sobre la taula.
A veure, a Sitges li falta... no li falta, a veure, a Sitges quants més esdeveniments tinguem de qualsevol tipus, però que generin activitat econòmica de qualitat, o sigui, una activitat econòmica que la despesa no superi els ingressos, perquè a vegades, clar, i llavors sí que és un problema, I una de les propostes, com n'hi ha hagut diverses, Sitges, bueno, va ser del sector privat, sí, va vindre del sector privat, que va vindre a dir per què no es podia organitzar una Gai Parade. Bueno, nosaltres vam creure que per què no, Sitges és també és un destí del món gai i que a més és un destí reconegut i que si això el món privat, i després d'haver-ho comentat també amb el Gremi d'Hostaleria, creien que era podia ser un dinamitzador econòmic en un moment que estem malament, perquè ara veiem una mica les dades que hi ha a Sitges d'hotels i estava la cosa bastant complicada.
Com s'havia previst a finals de l'any passat, no?
Correcte, doncs bueno, per què no? Jo crec que és un element més per activar econòmicament.
Heu sentit algun comentari sobre això?
No.
Us han dit alguna cosa? No. S'ha rebut en general de bona manera?
S'ha rebut de bona manera. Pot ser, i estic convençut, que qualsevol activitat d'aquesta pot generar en algú alguna preocupació. Però, lògicament, som un poble, i a més així ens hem manifestat des de fa molts anys, potser un dels primers pobles, que el món gai era benvingut i, a més, era una font de riquesa important.
Més activitat, per tant, vol dir més diners que pot rebre Sitges. El que passa és que, diguem-ne, en aquesta balança l'alcalde ha fet també un equilibri d'aquells que segurament algú ho pot ficar sobre la taula en el cas del Carnaval. Entre allò que ens entra i allò que ens gastem, per la festa,
sí,
a veure, deixant de banda que sigui, això sigui un d'aquells pals de pallers o parenostres que no es poden tocar des del punt de vista de ja, sentiment popular,
exacte,
i això és el que justifica tota la resta de qüestions, no? Però bé, però si aquesta és una reflexió que cada sí. cop, no sé si dir que es va deixar més sobre la taula,
sí.
sobre el que, diguem-ne, li costa, i si no, busquem un altre verb
sí,
que no sigui
sí,
costar,
costar,
i que
sí.
a Sitges respecte al que en treu o en deixa de treure.
Jo crec que primer hi ha una premissa important. Hi ha una sèrie d'activitats a Sitges que són més per sentiment, i aquestes, diríem, la despesa s'ha de veure d'una forma que ho fem perquè ens estimem el que estem fent. I llavors no és qüestionable aquesta despesa. Home, hi ha uns nivells raonables, però qüestionable amb aquest equilibri no. És allò que dius, no, jo, escolta, això s'ha de posar i s'ha de fer. Per això, quan hem parlat de la Gai Parada, les coses noves han de vindre amb una altra imatge. I a més han de vindre amb una imatge econòmica diferent. No pot ser que l'Ajuntament, bueno, li costi exageradament qualsevol cosa, que això generi riquesa i que l'Ajuntament no logri ingressar alguna ingrés d'aquesta activitat. Per això, a Madrid, que vam estar parlant del finançament turístic, vam parlar sobre la taula de que el que genera activitat econòmica i el que d'alguna manera hisenda treu és l'IVA. No? Clar, si nosaltres amb la nostra despesa, o jo diria més amb la nostra inversió, mirem al revés, l'Ajuntament fa una inversió perquè el poble tingui una inversió, no es gastem diners, el que fem és invertim perquè es generi economia. Si poguéssim recuperar part d'aquesta economia que es genera, que l'Ajuntament no recupera res, i en l'Ajuntament, doncs això seria molt més equilibrat. Seria molt més... Qui ho ha de pagar? Bueno, aquest és el gran debat, no? Hi ha les taxes turístiques, hi ha bueno, les aportacions de l'empresa privada, un euro sobre l'habitació... Bueno, és un discurs que ara, en aquest moment, jo crec que s'ha de posar sobre.
Tot allò que ningú volia dir, i que al final les circumstàncies, diguem-ne, que tornen de nou a posar sobre la taula. Sí. Us comentàvem allò del Carnaval, perquè un dels debats de l'any passat, i segurament hem de pensar que ha estat motiu també d'alguna conversa aquest any, és la certa queixa que va tenir el sector de l'hostaleria pel fet que el blindatge del sí. poble havia impossibilitat en moltes ocasions que els clients poguessin arribar als establiments amb una certa comoditat, i per tant, d'alguna forma, l'activitat econòmica en aquell moment s'havia vist disminuïda en favor de prioritzar la seguretat de tot plegat.
Aquí hi ha un gran debat, no? El Carnaval primer és una activitat que el poble de Sitges fa per ella mateixa, pel poble, no? Són 4.000 persones que surten de Sitges a passar-s'ho bé. Després, home, al llarg dels anys hem lograt que sigui un espectacle meravellós, un espectacle que la gent disfruta, i aquest espectacle fa que la gent generi una despesa i llavors s'activi econòmicament el poble. Però l'espectacle té un perill, que és la massificació exagerada i sobretot l'incivisme d'algunes persones. I nosaltres vam veure, va haver un any molt complicat, aquell any que vam decidir posar tanques, tancar el poble. Per què? Pues perquè les avalanxes dels trens que sortien i es baixaven pel carrer Illa de Cuba, aquestes avalanxes van ser molt perilloses, al límit de que podien haver fet mal alguna persona, i això és l'últim que nosaltres volem. Nosaltres volem que la gent disfruti, els que venen i els que fan, però sobretot els que fan el Carnaval, i sobretot que mai passi allò que tothom té al cap, que algun dia passi alguna cosa que esperem que no sigui així. Les cossos de seguretat van decidir, en aquest cas, tancar el poble, que era la solució, i desviar les avalanxes de tren cap a el que és Avinguda Sofia i Passeig, i no passant pel carrer Espalter ni això. Això què provoca? Clar, provoca que la gent no pugui entrar i prendre una cervesa abans de la rua, perquè ho tanquem, és cert, amb unes hores abans. Bueno, estem parlant amb el gremi per solucionar. Jo entenc les persones que tenen un establiment i esperen aquell dia per poder fer caixa. Però també ens han d'entendre que la seguretat és important. I el dia que passi alguna cosa, segur que ens miraran els polítics i sobretot l'alcalde i li diran: això no tenia que haver passat mai, no? Passarà, això li pot passar a qualsevol alcalde. Per nosaltres la seguretat de que no passi això mai és el 100%, però això ens ajuda a la tranquil·litat. Malgrat això, nosaltres hem tingut una reunió amb el gremi i estem replantejant coses per aconseguir que, és cert, que aquests carrers, sobretot aquests, puguin tindre en algun moment activitat econòmica, però durant la rua sí que haurem de tancar, perquè nosaltres vetllarem per les persones que estan a dintre.
El percentatge d'alegria i de gresca és enorme. El percentatge de servitud que genera el Carnaval també és important?
També. Molt important. La veritat és que el Carnaval és un... Bueno, és un gran espectacle al carrer, és un espectacle que comporta una disbauxa, que és, jo crec que és essencial en aquests temps, ja ho he dit sempre, benvingut al carnaval en temps de crisi, per diverses raons, perquè les persones podem tots tindre uns dies de disbauxa, i l'altra perquè genera economia pel poble de Sitges i alegria, i genera, i espero que, com sempre, la gent s'ho passi molt bé.
Entre les qüestions del Pla Zapatero hi ha la posada en marxa d'aquest sistema de control de trànsit.
Sí.
Heu estat sempre, i no cal ni dir-ho, des del primer dia, un ferm defensor, sí, de la bienalització, sí, de la pacificació, si sentiu, sí, d'aquesta manera, des del punt de vista tècnic, de tot el que és el casc urbà de Sitges. Fins a quin punt el sistema també, entre la pacificació i la restricció, o la restricció molt severa, creieu que s'ha de polir d'alguna forma, o la implantació permetrà d'alguna manera que tothom es posi molt al cap, que en determinats moments, determinades zones de Sitges, només s'hi puguin entrar en cotxe?
A veure, jo crec que hi ha dos elements que hem de posar sobre la taula. Primer, la complexitat del que estem fent. I amb això demano també que comprensió per les coses. Nosaltres, el casc històric de Sitges és un cas complex, els carrers són molt petits, les entrades són complicades, el moviment que hi ha no és fàcil, però nosaltres estem intentant posar un sistema intel·ligent i un sistema que no és restrictiu, que és educatiu. És un sistema que tu tindràs la possibilitat d'entrar o no, i serà la teva decisió. I el que farà la càmera és que si tu no tens el permís per entrar, doncs et multarà. No fa res més, però seràs tu. Però és el mateix, eh? tu veus un prohibit al pas, i tots hi hem fixat, i els cotxes passen. I lògicament estan infringint una regla, però aquesta vegada, per no tindre un policia allà cada segon, doncs tindrem una càmera de televisió que el que farà és això. I en canvi farà una cosa molt positiva, que la gent que tingui permís per la seva lectura de la matrícula, doncs podrà entrar sense cap problema. Que ara també, a vegades s'entra i es fa una tolerància, o aquelles coses, com sempre hem sapigut, de que el candau, no sé qui, la clau la tenia mig carrer, i un la tenia i l'altre no. Sí, a vegades les toleràncies no són positives, perquè generen agravis comparatius, i la gent a vegades s'enfada i algú s'aprofita més del compte. Primer concepte, crec que tothom... Jo no crec que no hi hagi ningú que no li agradi tindre un poble sense cotxes. No crec que hi hagi, mira, no crec que hi hagi ningú. El que passa és que la incomoditat, o la sensació de que em tanquen i jo no puc arribar, o jo que tinc un pàrquing, o jo que busco un taxi que no entra, això és el que hem de superar i hem d'aconseguir. Hem d'aconseguir que la gent tingui clar que el sistema funcionarà bé, que la gent que té algun motiu per entrar real podrà entrar, i que tot el que siguin serveis també podran entrar. Però nosaltres el que no volem és que sigui una entrada... doncs que tothom tingui la possibilitat d'entrar i sortir per allà, perquè creiem que és millor que la gent camini, que la gent generi comerç i espari mirar el separador sense tindre que apartar-se perquè entra un cotxe, perquè creiem en una ciutat saludable, que una de les pitjors contaminacions que té un poble són els cotxes, els seus tubs d'escap. Bueno, jo crec que és positiu. Ara, també entenc, i ho entenc, que com que el sistema és complex, la ciutat és difícil, el poble no és fàcil, ara estarem uns mesos tenint una certa... ens haurem d'acomodar una situació que és un canvi, que és complexa, que nosaltres mateixos també estem fent proves, i anem provant a veure quina és la millor solució, però jo crec que serà beneficiós, i jo espero i desitjo i demano als sitgetans que tinguin una mica de comprensió, i que a veure si entre tots aconseguim aquest model.
Us ho preguntava perquè, és clar, paga el mateix impost de circulació un veí del carrer Major que un veí de la Plana Est.
Sí,
i d'alguna forma, el veí del carrer Major del casc antic pot pensar, home, ja m'està bé que hi hagi un cert control del trànsit, però jo hauria de poder tenir aquella certa tranquil·litat de poder arribar a casa meva, com ho pot tenir un altre veí.
És que ho tindrà... És que això...
Sense que un rellotge em marqui...
No, a veure, la idea és que les persones que tinguin un graig a casa, aquí a dintre el casc, podran entrar sempre, sempre. Tindran la matrícula 24 hores i aquests senyors podran entrar i sortir sempre. Jo no la tindré perquè jo no tinc res, jo vinc fora del casc històric, i a mi, doncs, amb el millor, el sistema em donarà 10 minuts per entrar i sortir, perquè tinc que deixar algú o tinc que anar a comprar algú al carrer Santiago Rossinyol, però em donarà un quart d'hora o 20 minuts, que és el que em dono. Si jo no utilitzo el temps adequadament, perquè el temps ja el provarem tots, doncs, lògicament em diran, escolti, vostè està abusant d'aquesta situació.
Teniu un cert respecte sobre la quantitat de recursos que poden venir a l'Ajuntament per dir, escolti, jo em vaig trobar una ambulància davant meu i no vaig poder passar, i em va saltar el temps, i per tant a mi em van voltar, o jo vaig tenir, o davant meu algú descarregava no sé què i vaig haver-me d'esperar, o davant meu era per l'estiu i hi havia una cua.
Per això nosaltres primer farem una prova de mesos, de mesos. Nosaltres no posarem això en marxa de forma imminent, ni de forma taxativa, ni repressiva. No. Nosaltres farem una prova que crec que el bo és que tothom es vagi acostumant i anem aprenent tots a veure quin és el millor, la millor regulació que podem fer en base a la tecnologia.
La intenció és implantar-ho aquest any, passat estiu, abans d'estiu?
Abans d'estiu, però implantar-ho, però amb aquesta prova pilot, a veure com funciona això, a veure com a sí, amb molta tolerància per part nostra de que tampoc la gent doncs se senti pressionada amb aquest sistema.
Què us han explicat de les escales mecàniques?
Carai, m'han explicat... No, jo mateix les... No, puc pujar poc, les dues o tres vegades que he anat.
Què passa?
He pujat una i dos, no. Bueno, hi ha dos elements que no teníem controlats i un altre tècnic. Un és que algú ens para les escales amb un botó que hi ha, val? I això resulta que...
Aquells botons d'emergència, sí. Així, no?
Algú li ha fet gràcia, suposo que això és un... Sabeu que ara implantarem unes càmeres? A mi no és que no m'agradi, no m'agrada implantar càmeres, però al final, clar, la fórmula... perquè no et passin aquestes coses. Bueno, hi ha un botó d'emergència i resulta que aquest botó no es pot activar si no ve una persona amb una clau i activa una altra vegada això.
O sigui que si una persona fa la juguesca i atura l'escala amb el botó d'emergència, només un tècnic especialista pot venir a activar...
O ara ho podria fer algú de la nostra...
D'això.
Però així...
Però seria anar un home amb la clau cada
vegada... Clar, perquè activar allò es necessita...
Sí.
No pot activar qualsevol, tampoc, perquè...
Si no seria una bogeria, allò.
Una bogeria, jo pujo, jo... I a més, imagina't que estàs intentant pujar i algú te'l posa en
marxa... O que veritablement hi ha una emergència de debò.
Això ha sigut una. L'altra, a l'haver-ho posat en marxa amb tants dies de pluja, vale? Pues hi ha hagut un error de càlcul, en el sentit de que es va calcular un dipòsit d'aigua per acumular aquesta aigua,
sí.
I llavors aquesta aigua tenia que anar-se'n i no fer, diríem, que el sistema fallés al principi, i això, clar, tants dies de pluja no es va poder calcular bé i resulta que s'ha tingut que modificar això. I per últim,
és a dir, un sistema de drenat
de drenatge,
que permeti que les escales continuïn funcionant.
Ha plogut tants dies que doncs, no s'ha pogut acabar d'afinar això i s'està acabant. I per últim, les escales s'han calibrar pel pes. O sigui, és un procés que jo desconeixia també, que és, bueno, tu, segons les persones que pugen, i s'ha de fer una espècie de calibratge, no? Uh-huh. I amb la pluja ha sigut molt complicat també, no? O sigui que, a veure, la pluja no ha ajudat gaire. Sembla ser que això, tots aquests ja estan identificats tots els problemes, i això tindrà una solució aviat, de que vagi de forma normal, no d'intermitent.
D'acord, però el més emprenyador, sens dubte, era aquest de l'alarma.
Sí, aquest es trobava amb que algú tocava això.
El botó.
I llavors, clar, imagina't, encara nosaltres no teníem format el tècnic perquè pogués fer-ho, i teníem que avisar en èpoques de Nadal i de festes al tècnic de l'empresa que estava a mig de vacances. Bueno, la veritat és que no havíem caigut amb aquests problemes i ens hem posat doncs en una situació que no és la que volíem. Mm-hmm.
Ja que estem a prop de l'estació, dues coses. Per fi han començat les obres de l'airament de les andanes, i diem per fi perquè això també ha estat l'obra de la seva, i per altra banda, notícies en diferents diaris parlen ja de l'inici, com a mínim, de l'encomana del procés de redacció del projecte del tren orbital.
Sí.
Què se'n sap des de l'Ajuntament de...
Bueno, bastantes coses. Nosaltres és un dels temes que sabeu que anem treballant, que és a llarg termini, però que tenim informació. En aquest moment tenim un equip de treball que el Ministeri de Foment va contractar per al soterrament de la via del tren. I havíem aconseguit que l'orbital també passés per Sitges i que la Generalitat doncs iniciés el procés de reserva de sòls.
Com saben tots els oients, són dos processos independents.
I s'ha d'explicar molt bé, perquè quan vam començar nosaltres l'any 2003 a lluitar pel soterrament del tren, de l'orbital ni se'n parlava. I va ser posterior que es va començar a activar i de forma molt ràpida. Me'n recordaré sempre que jo vaig anar a Madrid a preguntar per l'orbital i em van dir, esto no serà nunca. I vaig pensar, si diuen a Madrid, pues no es farà. Pues resulta que al cap d'una setmana em deien que es feia això. Bueno, els de la Generalitat. I llavors, clar, els que estan fent l'estudi de Foment comencen a dir, ja amb bon criteri, escolta, si això es farà, parlem de les dues vies, siguem intel·ligents, perquè clar, perquè anem a soterrar un i anem a fer un altre, o una o l'altra, o pensem-ho. I paral·lelament, Foment ara també ha posat en marxa l'equip redactor de l'Orbital, que aquí de més hi entra Vilanova, i Vilanova també aposta una mica per dir pensem-ho tots. O sigui que l'escenari ha canviat en positiu, jo crec que molt en positiu, perquè en aquest moment es veu es veu viable tindre, estar connectats amb l'orbital i es veu viable el poder que desaparegui la via del tren de la façana marítima.
O sigui que diguem-ne que estan parlant els tècnics d'ambdós sí. projectes entre ells.
Entre ells. Home, perquè a més connectar els dos projectes no és fàcil, pagar els dos projectes suposo que tampoc deu ser fàcil, i jo crec que la coherència, el sentit comú, fa plantejar que pensem què fem amb dues vies.
Creieu que en quedarà un dels dos?
Jo crec que sí, jo crec que quedarà un dels dos. És que, bueno, penso des de la vessant més política, en el sentit de que seria el més econòmic, el més senzill i el més fàcil. Clar, no entenc el per què hauria d'haver-hi dues vies de tren a Sitges, si, bueno, que estaria molt bé, però no acabaria d'entendre.
Des d'aquest punt de vista, si en quedés un dels dos i aquest que quedés fos l'orbital, us preocupa encara, com preocupa molts ciutadans, sí. que aquesta estació de l'orbital pugui quedar massa allunyada?
Em preocupa perquè, a més, sempre és positiu tindre les estacions quan més al centre o quan més a prop de la màxima gent que utilitza això, i quan menys es desplacin amb cotxe, sobretot, no? Però bé, els sitgetans haurem de valorar quin és realment, si es decideix que l'estació es mogués, i això es decidirà dintre de 4, 3 o 4 anys, no? Tampoc és imminent, doncs hauríem de buscar fórmules i els sitgetans haurien de decidir el que volen, si realment treure la via del tren o quedar-se amb l'estació de tren aquí. No ho sé, serà una decisió complexa que haurem d'entomar, però ara crec que l'important és no posar-se nerviós ningú, queda molt temps. Hi ha 2 anys de treball d'aquestes dues enginyeries per donar una solució tècnica, i després passa tot el procés de la decisió del poble de Sitges i de Vilanova, i a més haurem de comptar que les nostres decisions hauran de ser decisions compartides amb el territori, perquè que, lògicament, si soterrem la de Sitges, han de soterrar també la de Vilanova, no? I si es fa l'orbital, també Vilanova té alguna cosa a dir, perquè és que els recorreguts no són fàcils. Jo crec que l'important és anem pel bon camí, tothom tranquil, quan tinguem prendre decisions ja les prendrem.
Sou segurament, bé, segur, dels que heu vist la façana dels museus des de mar.
Moltes vegades, moltíssimes vegades.
Heu vist, hem de suposar també, la representació virtual del projecte de remodelació dels museus,
sí.
I hem de suposar també que heu escoltat moltes coses a l'entorn d'aquesta imatge virtual del projecte de remodelació dels museus. Ens agradaria, però, per començar, des del punt de vista institucional, el desenvolupament del projecte i en opinió ja d'alcalde representant institucional, creieu que hagués pogut ser més públic, tot plegat?
Més públic, sí, podria haver estat més públic, sí. Podia haver estat, no dic que no, però jo crec que amb aquest tema, que hi ha una certa preocupació, i jo trobo que està bé que hi hagi preocupació per part dels ciutadans, no?, sobre el patrimoni que tenim, però hi ha 3 elements que s'han de posar sobre la taula, hi ha 3 arguments. Nosaltres teníem molt clar que teníem que fer alguna cosa amb aquests museus. Aquests museus es caien, es cauen. L'any 94, ja ho vaig intentar, jo era regidor de Cultura, es va fer un projecte i també es va parar per part de la Comissió de Patrimoni, perquè va veure que aquell projecte no era o no respectava les condicions legals o mínimes, i allò es va deixar allà i no es va refer. I nosaltres només entrar vam dir, això algun dia hem d'aconseguir-ho, perquè també és un dels grans problemes que té Sitges, el seu patrimoni que un dia caigués. No? Llavors tot diria, ostres, ha caigut i què passa? Primera qüestió. Segona, hem de complir amb una sèrie de lleis. Lògicament, allò no es pot tocar si no fas la llei per a la discapacitació, o sigui, les persones que puguin anar amb cadira de rodes, o la llei de contraincendis, o la llei, no, una sèrie de qüestions. I després, tècnicament, i això jo no m'hi fico perquè crec que els tècnics són els que tenen que discutir, home, no és fàcil, suposo, resoldre tot això, no? I suposo que de solucions en poden haver. Però aquí es va, primer, que no caigués. Segon, hem de complir totes les lleis, i tercer, aprofitar per tindre més espai. Creiem que és important tindre més espai, perquè lògicament aquí hi havia un problema de que si tot el tema de discapacitació tenia que anar per dintre, es perdia una sèrie d'espais importants, no? Bé, l'arquitecte encarregat, que va ser el mateix que va fer l'any 94 l'altre, i sempre ha estat un dels arquitectes que ha vetllat per aquest patrimoni, pues se li va ocórrer aquesta idea, no? La idea de dir, com a molts museus, el Palau de la Música està cobert de vidre, són aquests vidres, no? Potser, ara parlarem de la foto, o de la renda, que li diuen, pues se li va ocórrer la idea de doble protegir el que és la façana i a més utilitzar aquesta protecció com unes rampes per traslladar la gent que vulgui, sobretot la gent amb cadires de rodes, d'un costat a l'altre, i amb això no ocupàvem espai dintre dels museus i perdíem espai dintre dels museus. Jo considero que és una bona solució. Podrà haver-hi altres, però és una bona solució. I a més aquí ha coincidit una altra cosa important. No és fàcil aconseguir 10 milions d'euros en aquestes èpoques, no és fàcil. Ens ho hem treballat tots, des de la Diputació fins al regidor Rafael Roig, fins a aquest alcalde, fins al director, fins molta gent ha treballat per aconseguir aquests 10 milions. I, a més, la Comissió de Patrimoni de Catalunya, que és una de les comissions, jo crec, que vetlla més pel patrimoni, són experts, són gent que hi entén, ens va felicitar pel projecte. Ens va felicitar, va dir que consideraven que era un bon projecte per la solució que se li donava i que respectava el que ells creien, doncs, això.
O sigui, la Comissió de Patrimoni de la Generalitat va felicitar els redactors del projecte.
I va aprovar.
I va felicitar els redactors del projecte.
Sense la comissió nosaltres no podríem fer res. Segona qüestió. Vam anar a la Comissió de Patrimoni de Foment, que és la que dona doncs, els diners per fer això. I també va felicitar i va dir, escolta, nosaltres anem a posar diners perquè és un bon projecte. És un bon projecte tant patrimonialment com per Sitges, com per fins i tot conservar això. Quan nosaltres vam veure que aquestes dues entitats, Comissions de Patrimoni del Ministeri de Foment i Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, avalaven el projecte, clar, ens vam doncs, aplaudir tots i vam dir, escolta, hem fet una cosa que està ben feta, bé, si no, no ho entendríem. No? L'altra qüestió és, pot agradar o no un vidre allà, pot agradar o no, però jo crec que també li pot donar en aquest vidre, que és un vidre que hem vist moltes de les façanes actualment que es conserven de diferents patrimonis, són vidres especials, són vidres que estan pensats precisament per aquestes situacions i pot ser un atractiu més poder passar per el mar, passar per sobre el mar sortint dels museus. Ara, aquí què es discuteix? Es discuteix pel que jo he seguit en els diferents doncs, opinions de la plataforma o de la gent que està darrere d'això. Primer, si el catàleg ha estat ben...
Si s'adequa a la norma.
S'adequa a la norma, no. Cota, nosaltres cap problema. Hem demanat informes per saber, però entenem que si la Comissió d'Urbanisme de Barcelona, que és la que aprova catàlegs i modifica les fitxes dels catàlegs, ens va donar el vistiplau, no poso la mà mai sobre...
No, d'acord.
Sempre ens podem equivocar tots, sí. Tots, I lògicament, si això fos així, doncs es modificaria, que és un procés...
Però és a dir, l'Ajuntament ha demanat informes...
Sí, home, sí, tant, clar.
Davant de la hipòtesi que, malgrat que hagi arribat el projecte fins on ha arribat...
I tant.
S'ha d'aclarir
aquest tema, i que el millor aclarir és els informes dels diferents responsables que tenen que fer això. Segona cosa, parlen de que la façana, home, aquest vidre pot que la visió pot quedar diferent a la que era. Bé, la visió des del mar s'ha de veure, i hi ha molta gent que va al mar, Tampoc tothom, però hi va molta, La visió d'aquella façana és una visió realment bastant, bueno, durant molts anys bastant trista, és una façana poc acurada, fins i tot les últimes restauracions dels anys 80, potser no s'hi vam fixar ningú ni vam fer cap crit al cel, però déu-n'hi-do també aquelles aluminis que es van posar allà, déu-n'hi-do, també de lo malament o de lo que es creia que podia ser les façanes. Però hi ha coses, crec, que poden ser positives. Primer, les façanes quedaran com eren les façanes. Potser la Casa Rocamora té una petita modificació, però si aquest és el problema, també hem parlat de que, bueno, si fos aquest el problema, podríem acabar de solucionar-ho. Però jo crec que estarà molt bé perquè protegirà les façanes i a la vegada li donarà un valor important, no? Poder sortir per sobre el mar, entrar i sortir. Els renders, sempre dic el mateix, Els renders no fan justícia a el que serà. També la platja Sant Sebastià, vam ensenyar un render que, déu-n'hi-do, la gent es va posar el crit al cel, i jo crec que la plaça Sant Sebastià, en el temps, una gran majoria, no dic tothom, doncs ha acabat agradant a la gent i ha acabat comprenent això que fèiem, no? Jo crec que el render ha fet una cosa molt, molt poc agraciada, que és pintar de blanc tot allò, com si fos una cosa, una façana única, i no hi ha relleus, i es conserven els relleus, o sigui, no es tiren les façanes, no? Els relleus es conservaran, no? I aquella fotografia no fa justícia al relleu, i llavors em sembla una sensació de molt, molt minimalista, i no és així, no? I després el vidre, home, allà el vidre crec que no es veurà d'aquesta manera, el vidre serà una cosa tan transparent, com veiem el del Palau de la Música, el de Ripoll, o el de alguns museus que estan protegits per això, no? Bueno, jo crec que és bo que hi hagi debat, és molt bo que hi hagi diàleg, debat, i que... però lògicament espero que aquesta gran obra, que tardarem 3 anys a veure-la, agradi a 8, de 10 sitjatans agradi a 8, hi hagi dos que mala sort, com tota la vida em passarà a mi també alguna cosa que no m'agradarà i seré d'aquests dos que no m'agrada. Si fos al revés em preocuparia.
Ens queden només 2 minuts. S'ha sabut alguna cosa més sobre la hipòtesi que Vallcarca que sigui bla bla bla?
No s'ha sabut res més.
No s'ha sabut res més.
Sembla ser que, per lo que jo intueixo, Vallcarca doncs, té una sèrie de problemes importants per poder ubicar això. No només hi ha una decisió de que poder no ser el millor lloc, sinó sembla ser que s'ha de fer una sèrie de modificacions complexes per fer-ho.
Per una vegada deu pensar gràcies a Déu.
Sí.
Però que això és l'única informació que us ha pogut arribar, que Vallcarca no oferiria les condicions ideals perquè en el seu dia fos una planta incineradora.
Sobretot condicions urbanístiques, condicions, això és l'única cosa que m'ha arribat, no? Que s'haurien de modificar una sèrie de coses que són complexes. No vol dir que no es pugui modificar, tampoc ho vull dir, però que són complexes.
D'acord. Alguna vegada, i com a anècdota, penseu en l'alcalde d'Escó, en el cacau
sí,
que deu tenir.
Sí, penso en molts alcaldes. També penso en l'alcalde de Vic. I d'Haití. Vale? Penso en molts alcaldes, perquè jo crec que els alcaldes... Bueno, fixeu-vos, un alcalde com el d'Haití, no? Que deu estar patint, o si està viu, que espero que sí, no? Pobre home. No tinc coneixement. O l'alcalde de Vic, no? Que ha posat sobre la taula un tema i un debat amb la seva decisió. Sí, o l'alcalde d'Escó, que en aquest moment... Pues apunta a tindre greus problemes amb la decisió que va prendre, però els alcaldes hem de fer...
Aquell home sí que deu pensar en aquesta eterna qüestió que més d'un deu haver pensat, un estat que no ha afavorit en res els ajuntaments,
sí.
Una Generalitat que tampoc els ha afavorit en massa, no. Unes terres com les de l'Ebre que no els ha afavorit ningú en res. I bé, com ho hem de fer això? Doncs amb una intenció de dir, bueno, ja que ho tenim...
No, a veure, des de una visió...
Està clar.
Des d'una visió molt...
Reflexions més enllà de la preocupació.
Home, l'alcalde li deu preocupar el seu poble i sobretot que la gent tingui feina, no? I que, a més, hi hagi una esperança per molta gent de que no es quedi sense feina i que aquelles terres... es vagin endavant.
Jo dic, com les circumstàncies poden posar aquell caramel enverinat de dir, jo t'ofereixo un risc evident, però a canvi et dono tots aquests diners. Decideix tu. A veure què és això. Oh,
la veritat és que té una papereta, sí. I després també s'ha d'entendre la gent que diu que no vulgui.
Està clar.
Un residu nuclear, no faltaria.
I un cementiri d'aquest tipus, no?
No és fàcil aquestes decisions, i els alcaldes pues, tenen la potestat d'afavorir-les o de tirar-les enrere.
L'autonomia local, diuen, per depèn de què vegades. Jordi Bagé, gràcies.
Moltes gràcies.
Tornem demà, que vagin un bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.